Ole.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha fet un minut de silenci com a mostra de rebuig davant el genocidi a Gaza en començar la sessió d'aquesta tarda. L'extrema dreta ha sortit a l'hemicicle. Junts i el PP l'han fet, han dit, per respecte a les víctimes, però han mostrat el seu desacord amb el text perquè, segons afirmen, no inclou les víctimes de Hamas. PSC, Esquerra i Comuns i la CUP han registrat la sol·licitud com a mostra de rebuig i condemna davant el genocidi i els atacs perpetrats contra la població civil a Gaza, així com de qualsevol acció que vulneri la Convenció de Ginebra i el dret internacional humanitari. Precisament, Hamas estudiarà el pla de pau per Gaza d'Israel i els Estats Units que es va presentar ahir. El grup armat està disposat a considerar, diu, qualsevol proposta que no entri en conflicte amb els interessos palestins. Hamas ha condicionat l'alliberament dels palestins a la fi de la guerra i de la retirada de l'ocupació d'Israel de la franja. A Catalunya, més de 600 entitats es manifestaran dissabte per exigir la fi del genocidi. Natàlia Abu Sharar és la presidenta de la comunitat palestina a Catalunya.
El proper 4 d'octubre convidem a tota la gent, veïns i veïnes dels pobles i ciutats, a inundar els carrers de Barcelona d'esperança. Com estem veient a les accions contra la Vuelta, la Flotilla, només la gent d'empeu pot construir i canviar el futur. Com en els moments més decisius, estem convençuts que Catalunya i Barcelona donaran una lliçó al món.
I la justícia anul·la la destitució de l'intendent Toni Rodríguez com a cap d'investigació criminal dels Mossos. Un jutjat de Barcelona ha conclòs que la destitució de Rodríguez a finals de 2021 va ser injustificada i ordena que se'l restitueixin al càrrec. Rodríguez va ser substituït i enviat a la comissaria de Rubí després que el major Josep Lluís Trapero també fos rellevat com a cap del cos, amb Joan Ignasi Elena com a conseller d'Interior. Rodríguez portava investigacions contra polítics catalans com Laura Borràs o Miquel Buch. I la conductora d'un turisme ha mort en un xoc frontal a la C-58 a Vacarisses. Els fets han passat a les 2 de la tarda per causes que encara s'investiguen. Un cotxe i un camió han col·lidit frontalment i com a conseqüència de l'accident la conductora del turisme ha mort. Amb aquesta víctima són 112 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany. I l'Ajuntament de Palamós ha presentat aquest matí els detalls d'una consulta popular que farà per determinar si el topònim municipal ha de passar a ser oficialment Palamós i Sant Joan. La data de la consulta s'ha fixat pel dia 23 de novembre.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 30 de setembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, donem per conclosa completament ja la situació de pluges tan destacables de l'Ebre. Podem dir que aquesta tarda algun ruixadet local tindrem al sud de l'Ebre, però ja molt poc destacable, i també algunes gotellades, algun ramassot molt poc important al voltant d'Osona, del Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès o la comarca de la Garrotxa. Bàsicament en aquestes comarques, entre l'interior de Barcelona i el sud de Girona, alguns nuvolots més aquesta tarda. I amb un ambient molt dolç, molt suau. Pel que fa al dimecres ja un temps que continuarà força tranquil. Al matí sí que hi haurà boires i boirines a les comarques de la Catalunya central, també les valls del prelitoral o del Prepirineu, i durant la tarda algunes nuvolades que apareixeran una altra vegada al voltant del Maresme, els Dos Vallesos, també la Catalunya central, però no gaire destacables. Podem dir que demà Aquest ambient tornarà a ser molt suau, amb una temperatura que a la tarda fins i tot pujarà un palet més que la d'avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
Hem tingut un petit problema tècnic que solucionem de seguida, però us hem de recordar, en aquesta revisió que fem habitualment del sumari, que avui al Connectats parlarem de la decadència digital quan internet perd la memòria i el 38% de les pàgines de 2013 ja no existeixen. Entrevistarem Sílvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la primera sentència contra l'Estat per un algoritme que negava ajuts socials i també de la recomanació del BCE per tenir diners en efectiu a casa per casos d'emergència. A partir de les 5 coneixerem la youtuber santcugatenca de la neteja, Rosa Garalba. Continuarem amb salut per parlar d'aliments per reforçar el nostre sistema immunològic. Ho farem amb Laura Redondo i Anna Edo, nutricionistes. I acabarem amb Cultura per celebrar els 10 anys de la revista pretenca 5W. Ens acompanyarà el seu director, Lagos Morales. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Bé, doncs quan són les 4 i 9 minuts, gairebé 10 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, els Minyons de Terrassa van fer una brillant actuació de la Diada Castellera de la Mercè i, junt amb la resta de colles, van convertir la jornada en una mostra de castells de gamma extra. La colla Malva va aconseguir descarregar gran solvència el primer 5 de 9 en folre de la temporada, un dels castells que pesen més i que més ja necessita per fer-lo. És un castell que també van fer els castellers de Vilafranca. Els Minyons també van aconseguir la torre de 9 en folre i manilles, una construcció que també van fer els de Vilafranca i la colla Joves Xiquets de Valls. D'aquesta manera, a la plaça de Sant Jaume es van veure tres castells extra seguits. L'anglonesa comú va ser la tremolor que totes les tres colles no van poder evitar, però sí que van poder controlar fins a descarregar-los. Els Minyons van completar la seva actuació amb un 3 de 9 en folre, un pilar de 6 i els 4 pilars de 5 simultanis de comiats. Els Minyons actuaran el pròxim d'octubre, 12 d'octubre, a les festes de Santa Teresa, al Vendrell.
Gràcies, Sergi. I ara anem a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha elaborat una proposta d'ordenances fiscals que preveu una actualització de les taxes i impostos locals amb l'IPC. Això significa que el 2026 s'apujaran un 2,5% segons les estimacions del Banc d'Espanya. L'executiu, però, assegura que amb aquesta revisió es permet mantenir l'equilibri pressupostari i assegurar la prestació de serveis de qualitat sense que hi hagi un increment real de la pressió fiscal sobre la ciutadania. És una política, de fet, que fa anys que executa el govern de Marta Farrés.
Que crec que hem de fer com fa tothom, és a dir, l'IPC, perquè si no, clar, nosaltres evidentment ens puja també el preu de tot, no? I és mentida, enganyem a la ciutadania si no li diem, però crec que no ens hem de bellugar ni molt menys d'aquí, aquesta és la voluntat del govern.
Entre les novetats per a l'any vinent hi ha l'eliminació de la taxa d'inscripció al registre d'animals de companyia o la supressió de tarifes per a ús de sales en determinats equipaments municipals, per exemple.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'ONG Badalonina Open Arms commemora una dècada de salvament i ajuda humanitària amb 75.000 persones rescatades al Mediterrani central. Tot i la fita, el seu fundador, Òscar Camps, ha assegurat que no hi ha res a celebrar, recordant que en aquest mateix període s'han perdut 35.000 vides i continua sent necessària la seva tasca 10 anys després. La Llotja de Mar de Barcelona ha acollit aquest dilluns a la tarda un acte reivindicatiu i de memòria on s'han aplegat unes 220 persones, entre les quals l'actor estatunidenc Richard Gere, les actrius Rossi de Palma i Sílvia Abril i l'expresident del Joventut de Badalona, Jordi Villacampa. L'activista social Òscar Camps ha estat contundent denunciant que Europa ha fracassat davant, diu, la inacció política en el Mediterrani. Durant l'acte ha agraït a la ciutadania que els ha donat suport en els moments més difícils.
Si quatre friquis de Badalona han pogut salvar la vida a 70.000 persones en aquests 10 anys, imaginem-nos que haguessin pogut fer els estats membres de la Unió Europea si s'ho haguessin proposat en el seu moment, no? Que no cal que ningú mori abandonat al mar, sigui quina sigui la seva situació administrativa, no? Totes les vides importen. On hi hagin vides en perill, tant a terra com a mar, doncs intentarem estar.
Una dècada després del primer viatge a l'illa grega de Lesbos, l'entitat s'ha convertit en un referent internacional en la defensa dels drets humans en un context marcat per noves restriccions legals i l'auge de l'extrema dreta. L'acte commemoratiu ha comptat amb una actuació de la Fura dels Baus i una emotiva performance col·lectiva amb la participació de més de 200 assistents que han alçat un salvavides a les mans i han format el número 10, símbol d'aquesta dècada d'ajuda humanitària.
Gràcies, Anna. Continuem encara des del litoral, ara però des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El tradicional castell de focs artificials ha tornat a l'aparcament de Rodalies per posar punt i final a la festa major d'enguany. Una de les principals novetats ha estat també la cercavila de fi de festa, així com el nou toc a plegar que s'ha celebrat a la plaça de la Vila. Escoltem Anna Martín Cuelló, tinent d'alcaldia de Cultura i Educació, que fa un balanç positiu de la festa major del Prat enguany.
La gent ha respost amb escreix sortint al carrer a totes les activitats familiars, les de més adults, els espais multitudinaris, més musicals, tota la part de cultura popular s'ha omplert. Vam tindre una dia castellera amb moltíssima gent a la ciutat, els espais de la Renfe, l'espai del Julio Méndez, que es consoliden a la nostra ciutat. Fem una molt bona valoració d'aquesta festa major. No hi ha hagut incidents destacats, fora d'alguna coseta per la nit, amb un espai tan multitudinari com és l'espai Estació.
Un dilluns, on també s'han pogut gaudir dels últims concerts, destacant les actuacions del Remei de Calafresca, Serafín Zubiri, que ha fet un homenatge emotiu a Nino Bravo, i també el duet barceloní Svetlana, al Fondo d'en Peixo.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Col·legi El Casal de Castellà ha estat seleccionat com a finalista en la categoria Educació dels Digital Skill Awards Spain 2025 en el projecte Playtic, el model metodològic propi del centre per integrar la tecnologia digital a les aules. Segons expliquen des del Casal, els Digital Skill Awards, impulsats per l'associació Digitalès, reconeixen anualment els projectes més innovadors en transformació digital, alfabetització tecnològica i inclusió digital a tot l'estat espanyol. Com apunten des de l'escola en un comunicat, aquesta nominació reconeix la professionalitat del claustre i la confiança de les famílies que han apostat per un projecte educatiu innovador i compromès amb els reptes del segle XXI. El projecte és fruit d'anys de treball conjunt entre l'equip docent, l'alumnat i les famílies, com detallen des del centre educatiu castellarenc. El seu objectiu és aconseguir que la tecnologia no sigui només una eina d'aprenentatge, sinó un eix pedagògic transversal que fomenti la creativitat, el pensament crític i la competència digital dels alumnes. L'entrega de premis tindrà lloc el 23 d'octubre en el marc de la 8a edició del Foro Alianza por el Desarrollo de Talento Digital Alianza Talento 25, el major esdeveniment estatal dedicat al talent digital. Amb aquesta candidatura, l'escola referma la seva voluntat per continuar obrint camins en educació digital i de posar castellà al mapa de la innovació pedagògica a escala estatal.
Gràcies, Albert. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
Un bon acompanyament de les famílies és clau perquè els infants gaudeixin de l'esport. I també és fonamental perquè si s'assoleix l'elit, puguin competir sense angoixes i amb gaudi. És una de les reflexions sorgides aquest dilluns a la nit de l'esport de Cugat Mèdia en una taula rodona que ha tingut la participació de l'exjugadora de bàsquet de la selecció espanyola, Cindy Lima, la medallista olímpica de natació artística Paula Ramírez i l'entrenador expert en esport del rendiment Marcelí Massafret. L'extenista Àlex Corret ja ha presentat la gala on s'han lliurat els 24ens premis d'esport en marxa de les temporades 23-24 i 24-25. Una cerimònia amb l'esport en edat escolar com a leitmotiv celebrada al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat, on s'han reunit representants del món esportiu, social i polític de la ciutat. La directora de Cugat Mèdia, Cristina Mur, ha subratllat que en l'esport infantil és on neixen els somnis i on es forgen els valors. Sentim-la.
Que aquesta nit sigui una celebració de l'esport i del futur que es construeix des de la base, des de l'esforç, amb passió i amb comunitat.
A la taula rodona, Massafret ha subratllat la importància que les famílies acompanyin els infants en la pràctica esportiva. Diu que un cop llencen la fletxa l'han de seguir, però no manipular, ha dit metafòricament. Lima també ha parlat sobre el paper de les famílies i ha expressat que hi ha pares que es pensen que han parit Jesucrist. Això ho ha dit lamentant en el que considera que és una actitud que dona una pressió innecessària als infants. Per la seva banda, Ramírez ha parlat sobre l'esforç del rendiment i ha dit que es pot gaudir entrenant 8 hores si fas l'esforç que t'agrada i de la manera que més et motiva.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Internet sovint s'ha concebut com un espai inesgotable de coneixement. Tanmateix, la realitat mostra una altra cara. Amb el pas del temps, moltes pàgines desapareixen, s'esborren fragments de la nostra memòria digital i es complica l'accés a la informació. Segons un estudi de Pew Research Center, el 38% de les webs actives l'any 2013 ja no es poden consultar. Per aprofundir en aquest tema, viatgem fins a Badalona per conversar amb la Sílvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, juntament amb la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Sílvia Martínez Martínez. Què tal, Sílvia? Com estàs?
Hola, doncs encantada de parlar amb vosaltres.
Primer de tot, et vull començar preguntant què és la decadència digital.
Doncs mira, en aquest terme el que podem entendre és una realitat en la que per una pèrdua d'accés o d'una part del contingut i de la informació, doncs no tenim la possibilitat de recuperar una certa dada, una certa informació, un cert contingut que estava a les xarxes, no? Que estava a internet i que per tant abans sí que era accessible a la societat.
I per què es produeix aquest fet?
Doncs la veritat és que les raons poden ser molt, molt variades, no? Des de un problema tecnològic, una qüestió també dels servidors, no? D'una falla dels servidors, no tenir ben conservada la informació, és a dir, tenir solament una còpia, tenir la informació, per exemple, també en plataformes o en certes empreses privades i que canvien la política pot ser dur i que, per tant, eliminen determinada informació. I fins i tot per la pròpia dinàmica també de funcionament de l'entorn digital, on de fet ja trobem que alguns tipus de contingut ja s'estan creant realment per tenir una data de caducitat i fins i tot un contingut que és efímer, no? I que solament volem mostrar durant un període de temps molt, molt determinat.
Perquè, per exemple, això de l'estudi aquest del Pew Research, no?, que revela que el 38% de les webs que existien el 2013 ja no són accessibles, quin impacte té aquesta desaparició de continguts en la nostra memòria?
Clar, aquest impacte té moltíssima memòria. Nosaltres, en els últims anys, hem viscut també un interès per fer una conservació digital de molts arxius, no?, de fer aquest canvi a la digitalització. I el que passa a internet, que es genera moltíssima informació, moltíssims continguts, és que no fem aquest rastre, aquest seguiment del que passa realment a la informació, no? Per exemple, un canvi en una institució, l'organigrama pot fer que determinat departament ja no estigui visible el que ha fet durant els anys previs, no? Aquests departaments estan en institucions de vegades culturals, doncs pot ser que tot el que han fet fins ara això ja no estigui disponible des de l'espai web i que, per tant, en el pas del temps, pot ser un any o més, ja no tinguem memòria del que va fer aquell departament, no? No es pugui recuperar i, per tant, doncs, com comento, no? Això passa a ser una memòria selectiva dels esdeveniments més recents. Això, per tant, té un impacte molt directe en la nostra història més recent.
Com afecta aquesta desaparició de continguts a l'educació, per exemple, al periodisme?
Clar, o sigui, hem de pensar, a més, que n'hi ha alguns sectors o activitats que estan realment protegits, no? O tenen una entitat especial con això de la informació d'actualitat relacionada amb el periodisme, la cultura, l'educació, l'activitat acadèmica i de recerca. De fet, el reglament europeu, quan parla de protecció de dades, fins i tot posa casos, no?, específics de detecció que tenen a veure en aquestes àrees d'activitat, no? És a dir, vol conservar i fer conciliar el dret de cadascú a la seva privacitat, a les seves dades personals, en el que és el dret a la informació, en aquest cas, no? Uh-huh. Doncs, si hem de pensar en aquestes àrees d'activitat, doncs, si en aquells punts en què entra en conflicte un altre dret, s'ha de veure com es concilia, no? I s'ha de veure quin dret ha de prevaldre, doncs, en aquest cas, també s'hauria de posar esforços, especialment, en no perdre aquesta informació, aquesta possibilitat de l'accés a aquesta informació en aquest tipus de contingut, com dic, específic relacionat amb el periodisme, l'educació, l'activitat acadèmica de recerca i les activitats culturals i literàries també.
I, per exemple, amb les xarxes socials, que són un entorn especialment vulnerable, què passa amb això, la decadència digital?
No, és que justament, clar, en les xarxes socials és on més quantitat de contingut de manera diària es genera, perquè és on participem la majoria dels usuaris, no?, generant aquest nou contingut. És també on tenim aquesta possibilitat de fer que el contingut sigui efímer, d'esborrar-lo, i fins i tot les pròpies plataformes, no?, tenen el dret o tenen la possibilitat, millor dit, d'eliminar un perfil, de posar determinades mesures per fer que un contingut publicat tampoc sigui visible, no? O sigui que és veritat que les plataformes ens donen en temps real, no? L'impuls social, el que està passant, les tendències, i tenim molta informació, com comento, no? En temps real del que està passant, però el que passa és que posteriorment, dies després, ja ens consti molt, no? Recuperar determinada informació, determinat tuit, determinat post, i és per això que aquesta traçabilitat, no? Aquest rastre de segons quin contingut pot ser complicat i en el pas del temps, com dic, fins i tot pot condicionar la nostra perspectiva de la història, especialment si pensem en les següents generacions, que potser no han viscut directament el que va passar, però el que troben quan fan cerca als motors d'informació, i fins i tot, per què no, a l'intel·ligència artificial, que ja estem trobant, no? Que és la manera o l'eina que fan servir molts joves també per conèixer determinats esdeveniments, doncs troben que pot ser aquesta IA que està agafant la informació d'internet no troba una altra perspectiva, no troba una altra visió, i per tant la resposta que dona està molt condicionada, pot ser fins i tot molt distorsionada, no?
Per hi ha alguna forma de recuperar aquesta informació un cop ha desaparegut?
Doncs bé, jo penso que el que sí que hem de pensar com a conjunt de societat és justament fer polítiques específiques i posar esforços en aquesta conservació, especialment d'aquesta informació més rellevant, que com parlàvem abans està molt relacionada a àrees específiques, no? Això és on hem de posar el primer pas, no? O el primer focus per garantir aquesta continuïtat, aquest dret, no, d'accés a aquesta informació, i per tant doncs garantir això, la seva conservació i aquesta possibilitat de recuperar-la de cara a un futur, a curt o més llarg termini.
Com funciona Internet Archive i altres iniciatives de preservació digital?
Doncs mira, aquestes iniciatives la veritat és que fan una tasca molt, molt important de conservació. Estan garantint, en certa manera, de tenir algun tipus d'instantània, no?, del que va passar a internet en un moment determinat, i per tant doncs facilitar aquesta recuperació de la que parlàvem. És veritat que, per exemple, també des de les biblioteques, no?, aquesta labor d'arxiu és molt important per... Això parlaven, no?, d'aquest focus de garantir que determinada informació realment no es perdi.
Clar, o sigui, juguen un paper fonamental, tant les biblioteques com els arxius digitals, no?, en aquesta problemàtica.
Sí, per això, clar, la quantitat d'informació de la que estem parlant és la que fa necessari posar focus en el sentit de donar recursos, no? I això passa també per inversió, perquè mantenir tota aquesta informació, lògicament, té un cost. I això ha de ser sostenible en el sentit de que realment tingui recursos i fons per poder mantenir, no solament continuar, sinó mantenir ja el que han aconseguit, ja rescatar.
Quin paper tenen els governs i les empreses en aquesta preservació de la informació?
Doncs molts. De fet, segons l'estudi que parlàvem abans, moltes de les informacions que es perdin tenen a veure fins i tot en les administracions públiques, no? De vegades pot ser que un enllaç trencat ja no porti a determinada informació, determinat convocatòria que va passar en un test determinat, i això ja no es pugui recuperar, no? Perquè no tenim la ruta, per dir-lo d'alguna manera senzilla, per poder anar al contingut original. Llavors, en aquest sentit, comento, no? És ser conscients des de les administracions de la importància de garantir o mantenir aquesta informació, aquest accés a la informació, però també, com parlàvem, no?, de polítiques específiques per garantir aquesta conservació, fer pressupostos que també tinguin present aquesta necessitat. Es poden fer moltes coses,
ja imagino,
per garantir això, sí.
I consideres que hi ha alguna manera de garantir que la informació, doncs, diguéssim, essencial es preservi per futures generacions?
Doncs sobretot per aquesta part que comento, no? Des del periodisme, per exemple, no? tenint aquesta visió de la importància de l'arxiu, que normalment, per exemple, aquesta activitat sí que ho té molt present per la conservació de les pròpies hemeroteques, no? Ja fan una tasca molt important en aquest sentit, però també des de la perspectiva científica, acadèmica, de recerca, quan es fa una activitat, un congrés, poder mantenir tot aquell coneixement que es genera en aquestes trobades i garantir el manteniment, que de vegades és complicat, com comento, per també una qüestió de cost, no? De no tenir inversió per poder destinar aquesta part a tenir fins i tot, no? una garantia de que els espais on està almacenada aquella informació, els servidors, tinguin aquesta continuïtat i aquesta possibilitat de mantenir la informació allà.
I ja per anar acabant, com poden els usuaris individuals protegir el seu propi contingut digital?
Doncs clar, això dependrà també dels interessos particulars, perquè aquí entra també la voluntat d'exercir el dret a l'oblit, no? De vegades pot passar que algun contingut faci referència a una informació que l'usuari també vulgui fer desaparèixer d'internet, no? Llavors, en aquests casos hem de tenir molt en compte també que com a persones doncs, també tenim els nostres interessos i, per tant, hem de mirar, no? Però sobretot això, ser molt conscients d'on estàs posant la informació, que si estàs en un entorn d'una plataforma privada, no? Que és d'una empresa, tu no tens ja el control sobre aquell contingut, tu pots publicar un perfil a una plataforma social, per exemple, i pensar, mira, d'aquesta manera tinc també almacenada com fotografies i imatges perquè estan allí publicades a internet, però després pot ser t'eliminen el compte i és molt difícil recuperar no, contingut. Llavors jo penso que aquest coneixement, no, de com funciona internet i en aquest sentit molt lligat, per tant, el que és l'educació mediàtica pot sempre contribuir també a que no avancem en passos, no, en aquesta decadència digital.
Doncs Sílvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciència de la Informació i de la Comunicació, moltes gràcies per aportar-nos els teus coneixements i per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i és temps ara per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui en companyia del Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, i el tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. També saludem la Míriam Mucendo, que és activista i ens espera a Sabadell. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Deia tres bandes, però ens falta la tercera pota d'aquesta taula, que és la Dolors, que no sé si ha tingut algun imprevist, però de moment no la tenim a l'estudi. Però començarem aquest espai de conversa amb vosaltres perquè tenim dos temes que podrien estar lligats, que tenen a veure amb la tecnologia, l'ús que en fem i com s'està aplicant en els diferents àmbits. I hi ha una de les primeres notícies que us comentava que té a veure amb una sentència contra l'Estat per un algoritme que negava ajuts a vídues i a famílies nombroses. Estem parlant de Bosco, que és una eina que decideix automàticament qui obté i qui no el bo social. És a dir, un ajut que rebaixa la factura de la llum per a aquelles persones que estan doncs, o en una situació de vulnerabilitat o són famílies nombroses. Ja d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos per què us sembla que un sistema hagi de valorar, o sigui, una aplicació com aquestes hagi de valorar qui pot tenir aquesta ajuda i qui no. Vull dir, estem en mans d'aquesta tecnologia ara mateix, o ho estarem també segurament més endavant, eh? Què us sembla?
Doncs a mi la veritat és que no m'agrada gaire, sincerament. Per una banda, perquè he estat bastants anys gestionant temes de beques i tant d'ajuts de menjador com temes més de bonus més socials o bonus més també a nivell psicològic, psicopedagògic, i la veritat és que crec que és bastant important conèixer a qui li estàs donant allò, no? Quines són les necessitats reals que té i quins són aquests recursos que necessita. I penso que si no, acaba sent un nombre, no un ésser humà. Penso que, no sé, que hem de tenir una part humana que gestioni això. I per altra banda, penso que encara no tenim aquestes eines tan perfeccionades, perquè en qualsevol moment que m'he posat a buscar alguna cosa, el ChatGPT aquest, en plan, no sé, cançons per un podcast, no? Doncs dic cançons relacionades amb tal tema. I t'envia, et fa una llista i dius, ostres, no, conec algunes i dius, és que no és veritat, aquestes cançons no van relacionades amb aquest tema. I dius, ostres, si s'equivoca amb això, doncs evidentment s'equivocarà amb coses molt més greus, entenc.
Clar, és que estem parlant no? d'un llavors, tema bastant més sensible, no?, que té a veure amb els drets, dius, drets socials. Llavors,
exacte, i llavors amb una tonteria es pot equivocar amb una quantitat de dades personals, d'encriptacions i tot el tema que deu comportar el tema de seguretat en eines tan automatitzades en l'administració pública, doncs crec que, no sé, o necessiten més auditories o un control, no sé, allò de qui vigila el vigilant, una mica sí, també ho veig,
sí,
no?
Sí, sí. A tu què et sembla, Francesc, que temes tan sensibles com aquests, no?, que dèiem té a veure amb els drets socials, els drets de les persones, doncs quedin en mans de la tecnologia, única i exclusivament, pel que respecta, en aquest cas concret?
Bé, d'entrada recordar que aquest tema no és un tema nou, és un tema que fa 7 o 8 anys que funciona.
Sí.
O sigui, hi ha, pot haver-hi centenars, milers de persones afectades en el seu dia a dia per un mal ús i per uns algoritmes que estan mal fets. I després per una altra cosa, que és de que un algoritme ha de ser un instrument que, o un programa que ajudi a prendre decisions, a agilitzar-les, però sempre ha d'haver-hi una supervisió humana darrere. Perquè
clar,
de tots aquests centenars de famílies que podent haver cobrat el bo social no l'han pogut cobrar per un error d'una màquina, qui se'n fa responsable? Qui controla la màquina? Qui castigarà la màquina? La ficarà
sí,
la
hi, ha màquina hi haurà un retorn
cap a la pared,
gent, clar, bueno,
però,
et desendollo, no? Problema, et desendollo
sí,
durant 10 minuts com en càstig.
Exactament. El problema és que normalment la justícia el que fa en aquests casos és protegir l'Estat, perquè en aquest Estat la judicatura sovint oblida que és un poder separat independent i que ha de mirar pels ciutadans, no? I aleshores quan hi ha casos d'aquests que poden haver-hi milers i milers de reclamacions, el que fa és obligar a les persones a que elles facin una reclamació individual. Persones que són més afectades que són pensionistes que tenen rentes baixes, vídues o persones amb família numeroses, no? Almenys, per buscar la part positiva, és que gràcies a aquesta entitat, que sembla que es diu Civio,
sí,
després de 7 anys, el Tribunal Suprem ha fallat per unanimitat, sense cap vot particular, condemnant a l'Estat i dient que la seguretat pública, el dret a la propietat intel·lectual, no és un bé absolut i que pel davant passen els drets fonamentals, els drets humans, i per tant havien d'obrir aquest programa perquè sigui revisat. Això és la part clar. Positiva. La part negativa és que qui el va dissenyar no va contemplar que algú en mans, en cap, en cervell humà, validessi que, si allò estava bé.
És que clar, que en qualsevol cas...
No,
sí.
No, el que anava a dir és que no oblidem que això també afecta a molts altres àmbits.
Sí,
que vinc del sector financer, sovint, quan una persona demanava un crèdit, introduies les dades a l'ordinador i la màquina et deia sí, rebutjar o estudiar. Però almenys en aquella època ens donava l'opció de discrepar de la màquina i dir no, estudiem, tirem endavant. Ara aquest algoritme era molt més còmode per l'Estat. Mm. Perquè, a més, com dèiem els nostres pares i els nostres avis, aquest algoritme es combrava cap a casa, eh? O sigui, no pas cap on tocava.
Sí,
la banca sempre guanya, no?
Clar, deixem que saludem a la Dolors, que acaba de prendre possessió de la cadira.
De la cadira. Per primera vegada prenc possessió d'una cadira.
Prens possessió de la cadira. Estem amb el Francesc, que el tenim a Badalona. Estem amb la Míriam, que es troba a Sabadell. I hem fet ja les primeres intervencions per valorar sobre aquest sistema, no?, que ens deixa en mans de la tecnologia,
sí.
Sobretot quan estem parlant de drets socials i que les màquines s'equivoquen, però clar, és que ja fa anys que s'estan equivocant i fins que no hi ha hagut algú que ha donat la raó a aquesta organització que apuntava el Francesc.
Han passat 7 anys.
7 anys, sí, però és que ja havia passat per altres tribunals i ningú no havia decidit res, eh? Vull dir que no...
Sí.
No, jo, més que res, suposo que els meus companys hi han dit moltes coses interessants. Només voldria fer una reflexió així una mica general sobre això que anomenem intel·ligència artificial, començant pel nom intel·ligència, que a mi no m'ho sembla. I llavors, vull dir, clar, li estem en aquesta... Ja li diem intel·ligència, que penso que és un nom equivocat, i li posem cara de persona, no? Sempre, i li posem veu de persona... I llavors confonem això amb la intel·ligència humana. Jo crec que això només és un puto algoritme. O sigui, és un robot. És un robot que li posem una cara humana i li posem una veu humana, normalment. Però és un robot. És un conjunt d'algoritmes que filtren, que processen, que analitzen, però no és humà. I per tant... aquests algoritmes no tenen la capacitat humana, o sigui, no tenen amor, no tenen tendresa, no tenen intuïció, no poden fer coses artístiques, no tenen empatia i no tenen criteri. Aleshores, vull dir, tot el tema ve d'aquesta mitificació que estem fent sobre això que es diu intel·ligència artificial. Evidentment, el gran fallo està que això doncs, pot ajudar doncs, per crear doncs, uns patrons, per una sèrie de coses, però mai pot substituir el fet de que una persona pot fer i que és valorar amb criteri allò.
Clar, és que sabeu a més què passa? Que això deia si t'atorgaven aquell bo o no. Deia sí o no.
Sí.
Això és el màxim que feia. Clar, no hi havia cap mena d'explicació per què no. En el cas que t'ho deneguessin, no hi havia una explicació al darrere. Clar, quan tu has fet una gestió, t'has anat a un mostrador i has parlat amb una persona i has hagut de tornar un altre dia a demanar explicacions, tu sempre tens una persona de referència. Però allà, si ningú més et donava explicacions, ja m'explicaràs. No? És el que deien abans, no? Sempre guanya la banca, no?
El que passa que tindre una persona al davant, dic, no sempre
és garantia.
Aquest dogui una resposta,
No, no, però és garantia de que pots parlar amb algú i li pots explicar detalls i coses. Sí, clar.
O potser un t'ho fa malament i l'altre t'ho fa bé, no a l'oficina, perquè a vegades depèn de què et trobes, però aquí no hi ha qui et trobi.
No, el que passa que també, no, o sigui, a veure, el món evoluciona en un sentit i per molt que ens agradi o no ens agradi, així anirà i és bo que sigui així en moltes coses. Jo em dic ribot, no em dic robot, però potser per això tinc una certa simpatia amb aquesta gent. L'algoritme no es va equivocar.
Amb quina gent? Ai,
perdona.
Amb el robot. Tens simpatia amb el robot.
Jo, com que m'agrada molt la ciència-ficció i Star Trek, dic amb els androides, tinc bastanta simpatia. Però no oblidem que l'algoritme, el va fer una persona. Clar. Qui s'ha equivocat no és l'algoritme, el que s'ha equivocat és la persona que el va fer.
I per tant és el que
error,
el pot solucionar.
I un error que seria fàcilment subsanable per l'administració i que espero que prenguin nota d'ara pel futur, és que tots aquests processos de reclamació d'ajudes, de bonus socials, de pensions, el que sigui, amb els casos que sigui rebutjat, dos coses a fer. Una, justificar el perquè, i l'altra, enviar-lo a la bústia d'una persona humana que analitzi si hi ha hagut alguna errada amb el procés. Perquè en aquests casos del bo social era molt fàcil. O sigui, la gent que era família numerosa, si no ficaven una creueta autoritzant a l'Estat a repassar les seves declaracions, la resposta era no. Quan aquesta gent no fa falta que tinguessin cap nivell d'ingressos. El bo social era automàtic. Per tant, qui va dissenyar aquest algoritme es va equivocar. Mm. Com es va equivocar amb el tema de la pensió...
Però llavors la responsabilitat de l'administració quan contractes doncs, o fas servir aquest tipus d'aplicatius, el que has de fer és sotmetre tot això a un cert control, no?
Correcte.
Sí, I això no s'ha fet.
No pots deixar tot a una màquina. Vull dir, realment el que necessites és el criteri humà de veure que aquí doncs, per on fallava, no? Clar, també això que ha fet l'Estat en aquest cas, que és, vull dir, no, que això afecta...
A la privacitat
de les persones,
dades,
això...
D'alguna manera ho han de fer, o sigui, han de crear aquesta manera de fer-ho sense posar aquestes dades públiques, no? O sigui, hi ha d'haver algun tipus
de control.
A l'Estat no...
D'auditoria, no?
Sí. L'Estat no fa res que no se l'obliga. I això... va en tots els àmbits. Ara, aquestes setmanes, moltes persones que van començar a treballar amb els anys 70, que pagaven una mutualitat laboral i a part a part pagaven la Seguretat Social, ara se li s'ha reconegut 50 anys després el dret a cobrar un complement. I ara l'Estat comença a pagar una cosa que fa anys i anys i anys havia cobrat indegudament, no? A l'Estat sempre se l'ha de vigilar, aquest i tots, eh? O sigui, no em refereixo a l'Estat espanyol. El dia que tinguem un Estat català també l'haurem de vigilar, eh? Perquè que sigui català no vol dir per força que sigui perfecte. No?
Hi ha una altra qüestió molt important, i és que el ciutadà té dret i hauria de tenir coneixement de com es fa aquest procés. És a dir, tu sol·licites un bo d'aquest tipus i t'ho acaba denegant l'administració, tu no saps de quina manera s'ha avaluat, qui ho ha fet, tu confies que l'administració doncs, ha de ser rigorosa, es reclama...
I al final afecta la gent més vulnerable que té menys recursos per fer aquestes reclamacions, també. És que és un peix que es mossega la cua.
Sí, però si tu no saps que allò ho ha valorat doncs una aplicació i que és possible que hagi comès un error, com reclames? Vull dir, et quedes
no
allà...
Saps, amb...
sense la
no saps quins han sigut els criteris, tampoc.
No.
Clar,
bueno,
perquè no hi ha cap més
solucionat...
explicació.
Clar, això s'ha solucionat gràcies a que gent que li havien denegat i que no entenia per què l'havien denegat i que creien que tenien dret, van anar amb aquesta organització, Civio, aquesta organització va replicar els algoritmes i les passes perquè s'analitzessin aquestes peticions i amb un sèrie de casos sortia diferent la resposta al de l'administració. Per això van anar a la justícia, per
sí,
demanar
però...
conèixer quin és l'algoritme complet, anar a la matriu, que és el que l'Estat no volia, i ara veiem per què, no?
Perquè però l'altre no tema és que això s'ha produït al cap de 7 anys. O sigui, l'administració ràpida no és. I de moment ara se'ls hi ha reconegut. Després veurem com es podran beneficiar d'aquest reconeixement i quan passarà, no? Perquè, per exemple, amb tot el tema de la gent que té disminucions físiques o d'algun tipus, vull dir, es moren abans que no se'ls hi reconegui, doncs això, no? Per tant, vull dir, tot el tema administratiu, la burocràcia, la intel·ligència artificial, tot això, el que no és és ràpida, no? Vull dir, el greuge... No, que quan arriba el reconeixement, això ja t'es mor, no?
Bueno, això sí, ha passat, i amb la llei de la dependència tots ho hem
clar,
viscut
això és el que volia dir, la llei.
Molt a prop, no? Penseu que aquestes ajudes, aquest bo social, quan es va dissenyar per part de l'Estat, havia d'arribar havia de poder arribar a 5 milions i mig de persones. D'aquestes 5 milions i mig de persones, l'Estat ja va dir que, bueno, que coneixent la fractura digital, coneixent el que la gent es belluga, el que la gent no fa, podria arribar a 2 milions i mig. Ha arribat a 1 milió i escaig, que està bé que hagi arribat a 1 milió i escaig, perquè totes ho necessitaven.
Però
la diferencial és massa gran. Sí. És massa gran, i precisament aquests algoritmes, aquest automatitzar l'administració, era per fer-ho més àgil. Perquè realment l'administració, funció pública i rapidesa mai
no van de la mà.
Bé, en principi aquesta sentència del Suprem crea jurisprudència, però això no vol dir
veus, és una cosa la jurisprudència,
sí,
que ho pot fer un tribunal i crear jurisprudència, és una cosa que no farà mai la intel·ligència artificial, crear jurisprudència. O sigui, per exemple, quan es deia que els judicis, diguéssim, més, no, una mica més fàcils i
ràpids,
tal, els podia fer, sí, la intel·ligència artificial, sí, vull dir, això és un perill, perquè la intel·ligència artificial no avançarà mai, no et crearà mai una sentència a favor de la jurisprudència que farà canviar les idees sobre les coses, sinó que sempre anirà sobre una fórmula establerta, i això és molt perillós. Hi ha quantitat de coses que les màquines no podran fer mai. I aquí és on, bueno, per això parlava abans de la mitificació, no?, de la intel·ligència artificial, que pot fer unes coses, però unes altres no les pot fer. I que sempre lo important és la persona, la persona que l'ha creat, la persona que està al davant i que li ha de servir en aquesta persona. No, no, només volia fer aquesta reflexió sobre els judicis aquests que deien que ara ho tindrien més fàcil, no?
Bueno, si veiem com està la justícia per això i veiem com van els judicis a l'Estat espanyol i més els que hem viscut recentment a Catalunya, prefereixo que en jutgi una màquina que no posa...
Sí, depèn de qui.
Doncs...
Estem malament, doncs, eh?
Doncs jo no prefereixo que em jutgi una màquina.
Anem
molt malament, però no prefereixo que em jutgi una màquina. Penso que prefereixo que pugui, en un moment determinat, hi pugui haver una persona que pugui veure quin és el meu problema real i que em faci un judici. Ara, una altra cosa és realment com funcionen els jutges. Això és... Però aquest és un altre tema.
La base d'un judici és que hi hagi imparcialitat, cosa que no es produeix.
Clar.
I la màquina sí que és imparcial.
És imparcial, però no és capaç...
És imperfecta, també.
No és imparcial del tot, perquè l'ha fet una persona amb un criteri, també. Llavors, hi ha molt biaix, perquè el ChatGPT, per exemple, té un biaix brutal a nivell de classe o a nivell de gènere, perquè tu busques una cosa i has d'especificar que et doni una dona com a exemple. Si no dius específicament una dona, et dona un exemple d'un home. Llavors, aquí hi ha biaixos que s'han d'anar treballant, s'han d'anar educant a les màquines.
Tu el pots educar. El ChatGPT et permet fer un prompt en què tu li diguis com vols que...
No, sí, ja ho sé. Ja el tinc en català i en femení. Que costa, eh? Cada dia dient-li, m'ho pots repetir en català, sisplau? Sí, gràcies. Vinga, no, així.
Jo
li vaig dir
dues vegades i no li vaig tenir que tornar a repetir. Però si tornis a equivocar-te, et desconnecto.
Bé, doncs parlant de totes aquestes tecnologies, ja, de fet, l'administració va avançant, no?, la digitalització precisament de l'administració, i ens hi trobem, doncs, amb situacions com, per exemple, recordeu la pagada? Us en recordeu?
Doncs, un moment que la gent sortia a les places i no mirava els mòbils.
Sí,
i parlava.
Sí, i un moment en què la gent que no disposava de diners en efectiu, doncs no sabia què fer, no? La incertesa els provocava una certa angoixa. I és que el Banc Central Europeu recomana als ciutadans, doncs, que tinguin efectiu a casa, sobretot per situacions d'emergència com aquesta. com aquesta, per exemple. La veritat és, no sé si vosaltres sou més partidaris de l'ús de portar diners a la butxaca, si feu un cert equilibri entre l'efectiu i la targeta, o sou més de plàstic?
Jo sóc més de plàstic, mira, però també et dic, perquè el meu banc ha tret tots els caixers i només puc treure, si els bancs en puc treure, em posen unes comissions de 2-3 euros. Per tant, al final acabo tirant més de targeta, tot i que de tant en tant sí que m'agrada tenir alguna cosa d'efectiu. I em va pillar amb 20 euros a la butxaca el dia de la pagada i mira, em va fer l'apanyo.
Mira, encara...
Encara vaig poder comprar aigua i dues cosetes que em faltaven.
No, jo el dia de la pagada em va pillar a casa amb el meu marit, que té una insuficiència per caminar, i jo tampoc camino bé, amb l'ascensor parat, i que no ens en vam entrar.
No vau sortir.
No vam sortir perquè, clar, no podíem sortir, ni ell ni jo, de casa meva, no podíem agafar l'ascensor. Jo també, com la meva companya, soc més de plàstic, perquè és molt fàcil, però m'ho començo també a replantejar.
I perillós, que sí, d'allò sí. No para.
No, jo també ara m'ho començo a replantejar, això, no? Perquè, bueno, en vista de com estan els bancs, això que deia la companya, de que no hi ha caixers automàtics i tal, vull dir, bueno, no és allò de fer... Tampoc m'enfio dels bancs i dels corralitos que han passat i de coses d'aquest tipus, i fer com la meva àvia, no?, que es guardava els bitllets a la pitrera, no?
Al matalàs, un doble fons al matalàs.
Sí, sí, o sota la rajola, no? O en el lloc, en l'armari on hi havia les tovalloles, no? Pues potser haurem d'anar cap aquí, perquè, clar, tot el tema del diner també és una cosa que... Des de la civilització, no?, que no hi havia diner, no?, que hi havia intercanvi, no?, hi havia... Després que el diner tenia realment, la moneda tenia realment el valor, no?, o sigui que si era d'or tenia més valor que si era de plata, que si era de bronze, no? Després, esclar, ja ens ho han passat tot en paper, que el paper ja és ja una metàfora.
Però és que,
metàfora.
Clar, la tendència és a que tot això desaparegui.
I, bueno, i amb els bitcoins, que ja no saps què coll és això.
Vinga. Tanques tu, Francesc.
Sí. No, dic, a veure, jo crec que el que, que ens han dit és aplicar el sentit comú. O sigui, tots hem de tindre una petita quantitat a casa o a la butxaca, perquè pot passar qualsevol incident. La teva targeta es pot desmagnetitzar, el banc pot haver caigut...
Sí.
O sigui, que sempre s'ha de tindre una petita quantitat. No masses, per no cridar amb els lladres a que comencin a anar per les cases, no? Però això que deies dels caixers automàtics, jo aprofito per ficar la falca publicitària i recordar que fa un any i mig l'anterior govern va arribar amb un acord amb dues entitats financeres, Caixa d'Enginyer i Caixa de Pensions, per assegurar-se que els 503 pobles de Catalunya que no tenen caixer automàtic, com a mínim dues vegades al mes, passi a la furgoneta i amb el seu caixer automàtic perquè la gent pugui tindre diners. Perquè la generació que és més gran, o la nostra generació, està acostumada a tocar diners. I tindre diners, ni que siguin 100 euros a casa, dona tranquil·litat. I no hem de negligir a certes edats el factor moral o personal de tindre la tranquil·litat, que tens uns dinerets aquí per si passa qualsevol cosa.
Doncs ja ho sabeu, el kit de supervivència que ja també vam comentar en el seu moment.
La llanterna.
Vinga, Míriam, Dolors, Francesc, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Igualment.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Living is easy with eyes closed. Miss take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to.